Radio Vilafranca.
Hola, bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som divendres 31 de maig de 2024. Avui acomiadem el mes de maig i a partir de demà donem la benvinguda al juny, sinònim d'estiu. De fet, l'estiu meteorològic, que no astronòmic, comença just demà. Si sou habituals, ja ens coneixeu, som l'equip del Penedès en xarxa, que fem plegats aquest magazín des d'ara i fins les 12, distribuïts entre diferents emissores, repartits per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquí hi ha el control central i us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És divendres i començarem amb la prèvia meteorològica del cap de setmana que ens acosta al Marc Paredes i tot seguit als esports. Un repàs als pocs partits que hi ha aquest cap de setmana i l'entrevista amb Isaac Delfa, que s'acaba de classificar pels CrossFit Games que es disputaran als Estats Units. A 9:45 tenim cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. I a continuació saludem la nostra recomanadora teatral, la Clara Cols, que ens porta una pila de propostes dins de sala, a l'exterior, a la capital, a les Valls d'Àneu. Avui farem quilòmetres. A les 10:06, a l'actualitat, us volem recomanar un imperdible de la música estiuenca. És el Festival Internacional Pau Casals, que arriba a la 43a edició i que tindrà lloc a partir del 12 de juliol i fins al 20. Avui ens presenta el programa l'Oriol Toldrà. A 10:45, de nou actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, el segon flaix informatiu d'aquest divendres. I a 4:45 d'11, el món del treball, amb l'assessor laboralista Miquel Rosso, parlarem de la reducció de la jornada laboral que Yolanda Díaz està intentant pactar amb sindicats i patronal. Aviam si el Miquel ens pot donar una data de quan serà efectiva. També hi ha canvis en el subsidi per desocupació i es planteja un permís per criança. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Rosso, 11:45. A 11:06, després del butlletí, estrenes de cinema amb la Fanny Vivar. A 11:45, última cita amb els serveis informatius perquè ens expliquin les últimes notícies de l'Alt i el Baix Penedès que recollirem aquest divendres al magazín. Seran 5 minuts en els quals ens actualitzem i obrim ja a continuació l'agenda al detall. L'agenda, com sempre, té un parell de propostes. La primera pel proper 8 de juny, però ja us podeu apuntar una masterclass de ioga solidària a l'hotel Le Meridien Ra. En parlarem amb l'Eli Alcario, l'encarregada d'aquesta iniciativa. I la segona recomanació la podeu començar a gaudir a partir d'aquest vespre perquè des d'avui i fins diumenge se celebra la festa del barri del Poble Nou de Vilafranca, la primera. Explicarem el programa d'actes amb el seu president, Josep Maria Tovella. Així transcorrerà a partir d'ara i fins les 12 menys 2 minuts el Penedès en xarxa d'aquest divendres.
El temps.
Aquesta matinada ens ha sorprès un ruixat, però vaja, les temperatures venim de dos dies que han pujat i de quina manera? Com anirà el cap de setmana? Ho sap el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs acomiadem el mes de maig amb un ambient, amb un cel força tapat, i és que no es descarta la probabilitat d'alguna gotellada fins a mig matí, però amb unes temperatures que, per contra, són molt i molt suaus. Hem començat, per exemple, el dia amb 18-19 graus a primera hora. Per tant, un temps força estable, malgrat l'amenaça de pluja, que a partir de la tarda sembla que hauria d'anar millorant. Per tant, donarem pas a unes hores que estaran marcades per l'estabilitat, però abans d'entrar en la previsió del cap de setmana, cal comentar les temperatures que hem tingut doncs, aquests darrers dos dies. I és que hem arribat pràcticament a aquests 29 graus de temperatura, a un ambient doncs, força suau, i és que en altres punts de Catalunya fins i tot s'han arribat a superar aquests 34 o 36 graus. Però això s'acaba perquè a partir d'aquest cap de setmana pronostiquem una baixada de les temperatures per normalitzar-se o per situar-se una miqueta per sota del que tocaria i donar pas ja un temps doncs, una miqueta més variable, perquè els matins demà ens llevarem doncs, amb un ambient o amb un cel força assolellat, però en canvi de cara a la tarda tornaran a aparèixer aquestes nuvolades i tindrem precipitacions, en aquest cas doncs, cap al nord del país. Aquí al Penedès no es descarta tampoc la possibilitat d'algun ruixat molt aïllat. Si arriba a caure alguna cosa, serà molt poca cosa. I en canvi, de cara a diumenge, doncs ja tindrem doncs, un dia molt més estable, però amb aquesta baixada generalitzada de les temperatures. Venim de molt amunt, doncs ara aquestes temperatures tendiran a normalitzar-se o fins i tot per situar-se una miqueta per sota del que tocaria. Per tant, a primera hora haurem de tornar a rescatar alguna jaqueta de fina, igual que a darrera hora del dia, perquè repetim que les temperatures baixaran i amb la possibilitat d'alguna gota a les tardes, en especial la de demà dissabte. Això és tot. Bon cap de setmana.
Els esports.
Obrim la nostra prèvia esportiva, un imperdible del divendres, tot i que la temporada va esllanguint mica a mica. Uns minuts que ens serveixen per apropar els partits més destacats del cap de setmana, pocs, i una conversa que avui ens permetrà endinsar-nos en el món del crossfit de la mà d'Isaac Delfa, classificat pels CrossFit Games. Arrenquem la prèvia a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana, una prèvia que tornem a dedicar en exclusiva als play-off pel títol en la Parlem Hockey Lliga, i és que aquest cap de setmana arrenquen les semifinals, ho fan avui mateix amb el nostre desplegament centrat en el que faci el Noia, que avui obrirà la llauna a 8:45 del vespre amb el Liceu, i diumenge el segon maig serà a 1:45 del migdia, tots dos a l'Ateneu. L'altra semifinal l'assignaran Barça i Reus, avui a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, i per decisió dels equips, diumenge a partir d'un 1:45 del migdia, l'eliminatòria es trasllada a Reus. I ràpidament aprofitem també per dir que en la lluita per la novena i desena plaça, Caldes i Lleida disputaran demà el tercer i definitiu partit de la ronda a partir de les 8 del vespre a Lleida per saber quin dels dos equips aconsegueix l'últim bitllet europeu. Més coses en els play-out, Girona i Alcoi disputen diumenge a 2:45 del migdia a Alcoi, aquest últim match per saber quin dels dos equips baixarà a l'Hockey Lliga Plata, i també diumenge, però ja a partir d'un 4:45 de la tarda, el Lloret pot certificar l'ascens a la Parlem Hockey Lliga si torna a guanyar el Vic, i per tant acompanyaria a Vilafranca i al Picat, que la temporada vinent estaran a la Parlem Hockey Lliga. I avui l'entrevista que us portem ara és sobre un jove que fa relativament pocs anys que està entrenant i que està ja de ple en el món del CrossFit. Per saber-ne més, per parlar d'aquesta disciplina i per conèixer-la, marxem directament fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs així és. Tenim doncs, a un futur esportista d'elit, en aquest cas sobre un dels esports que no havíem parlat mai, que és el CrossFit, i per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica l'Isaac Delfa. Molt bon dia, Isaac. Com estàs?
Buenos días. Pues la verdad es que muy bien, hoy estoy muy bien.
Molt bé. Escolta, tens 14 anys, sí?
Sí, sí.
I fa, si no m'equivoco gaire, uns 3-4 anys que vas començar en el CrossFit.
Sí, bueno, más que 3-4, tirando pa 2-3.
2-3, molt bé. Però val a dir que, tot i que ets jove, ets adolescent, tu, abans de practicar el CrossFit, que després ja entrarem, havies estat a taekwondo.
Sí.
Quants anys?
Pues fui desde que tenía 4 años y lo dejé a los 11 años, o sea que estuve 7 años.
¿Y te agradaba?
Sí, 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 la verdad es que era un deporte divertido.
I com és que ho vas deixar? Perquè m'imagino que a tants anys, cinturó vermell negre, sí que sí. Tindries, no?
Sí, sí, estava a un cinturón de conseguir ya el negro, però lo dejé porque en esos momentos mi estado mental de ánimos pues no era el mejor posible. Uh-huh. Entonces, pues por eso decidí dejarlo y parar un tiempo para centrarme en otras cosas.
Uh-huh. ¿Habías anat a competicions o no habías anat?
Pues de taekwondo sí que fui a alguna competición, uh-huh. Así alguna puntual, pero realmente competiciones pues las podría contar con los dedos. No he ido a muchas competiciones.
Uh-huh. Vale. Aleshores, bueno, comentes que vas decidir deixar-ho, que era un moment que mentalment no estaves en el teu millor moment. Molt loable que es parli tan obertament, no? Que a vegades mentalment no estan preparats. I m'imagino que arriba la pandèmia, no?
Sí.
I què va passar durant la pandèmia? Perquè, clar, vosaltres, és a dir, si els adults ho van passar malament, no vull saber com ho passa... Tenies 10 anys, no?
Sí. En ese momento, pues sí, tenía 10 años cuando llegó la pandemia.
¿Y qué va a pasar?
Y sí que es verdad que pues lo pasamos un pelín bastante mal. Al principio era como unas vacaciones y todo muy divertido, pero fue empeorando en cuanto nos dimos cuenta de que esto iba a durar de verdad.
Uh-huh. Y aleshores, clar, en aquell moment tu abandones el taekwondo. ¿Qué pasa? ¿Qué decideixes fer?
Pues al principio eso, no hice nada hasta que ya comenzó la pandemia. Y decidí comenzar a hacer algo de deporte en casa para poder mantenerme un pelín en forma.
Uh-huh.
Y ahí fue cuando pues comencé a... Tenía una barra para hacer dominadas, tenía un cajón para poder saltarlo y hacer otros ejercicios. Y ya más adelante pues ya descubrí este deporte.
Clar, jo perquè he vist una entrevista que et van fer un company, el Jordi Graella, a Televisió al Vendrell, comentaves que tu no havies vist cap tutorial. És a dir, ho feies perquè era el que et semblava, no?, amb el tema del calaix i tot això.
Sí, yo la verdad es que no, desconocía completamente qué era lo que se hacía en CrossFit.
Uh-huh.
Y pues tenía el cajón aquel y yo lo que hacía era saltarlo para cansarme y ya está. No tenía ni idea de para qué servía realmente. O sea,
claro.
Podría haber topado con cualquier otra utilidad y no darme cuenta.
Uh-huh. Vale, aleshores vas fent a casa teva i com descobreixes el CrossFit? És a dir, com acabes en el moment on estàs ara en mateix?
Pues comencé con un amigo que hacía fútbol.
Uh-huh.
Y que como en verano el fútbol lo dejan durante ese tiempo, pues él se apuntó a CrossFit.
Uh-huh.
Y me dijo que me viniese, que a probar, para apuntarme y probase.
Uh-huh.
Así que decidí venir porque dije, pues bueno, pues vamos a hacer algo diferente.
Vas
y nada. Pues así nos pasamos todo el verano hasta que él se desapuntó porque ya comenzaba la temporada de fútbol, pero yo decidí quedarme, seguir haciendo.
I el primer lloc que vas anar va ser el CrossFit d'Obox, no? De la Desiree i del seu home.
Sí.
Que et va, clar, jo he anat, i de fet alguna vegada he fet algun reportatge i a mi em sona tot a xinès, entre l'idioma que utilitzen. De tot en anglès, que sembla que hagis de tenir el first, com a mínim. Més tot aquells aparells, què és el que t'enganxa realment de dir no, no, vull continuar?
Pues las ganas de querer superarte, sobre todo. Uh-huh. Y que es un deporte muy completo, que cuando terminas de aprender a hacer una cosa, te das cuenta de que hay una cosa nueva que puedes aprender y puedes seguir haciendo. Uh-huh. Y por eso mismo es algo que te engancha, porque dices, quiero mejorar esto. Y cuando terminas de mejorarlo, ya dices, pues quiero aprender a hacer lo otro. Uh-huh. Y así constantemente.
Escolta, i el tema de l'idioma, perquè això dels box, dels noms aquests raros que utilitzen, explica'ns-ho una mica, a veure si ho entenem aquí.
Pues se habla sobre todo, pues te suena todo chino, pero se habla sobre todo en inglés, porque realmente CrossFit es una marca que viene de allí, de Estados Unidos. Uh-huh. Y por este mismo motivo todos los nombres pues están traducidos al inglés, pero también hay una parte que no tiene sentido. La traducción directamente al español no tendría ningún tipo de sentido, algunos movimientos que hacemos aquí en CrossFit. Uh-huh. Entonces, pues, explicación. Yo exactamente no sabría. De algunos movimientos sí que te la podría dar, pero de otros movimientos sí que es verdad que no tengo ni idea por qué los han llamado así.
Uh-huh. Escolta, ¿y els teus pares o la teva mare, què et va dir quan vas dir no, que jo continuo amb això?
Pues mis padres ya se lo esperaban, porque a mí ya era un deporte que me estaba gustando, ya lo notaban ellos, y además era un deporte que ellos ya me habían pedido que probara antes de ir con mi amigo. Ellos ya me decían, tendrías que probar esto, porque a lo mejor te gusta, o cómo eres tú, tal, no sé qué. Y fue en el momento de probarlo que ya me comenzó a gustar y me enganché. Uh-huh. Y ellos ya, pues ya sabían que iba a pasar eso, ellos ya se lo imaginaban.
Vale. Pasa el temps, vas millorant, fins que doncs, ara estem en un punt que estàs a la competició, al Mundial, no? Es diria Mundial, no?
Sí, realment sí, se puede decir Mundial.
Mundial, te'n vas en els CrossFit Games i si tot va bé, i el tema econòmic suposo que ho permet, us aneu als Estats Units perquè estàs classificat a les... ¿A las semifinales?
Pues sí, sí. No la semifinal, es la final.
Sí.
Pero sí, sí que estoy. Tiene pinta de que vamos a pasar y de que voy a estar clasificado. Económicamente sí que es verdad que pues estamos intentando encontrar alguna manera para poder financiarme más fácilmente. Estamos planeando ya ventas de camisetas, si alguien está interesado. Y parches, entre otras cosas, para poder así financiar algo del viaje, ya que la verdad es que es bastante caro.
Clar. Escolta, totes aquestes proves es van fer a través de vídeos, si no tinc mal entès, oi?
Sí, todas estas pruebas se hicieron a través de vídeos. Fueron 11 pruebas en total, ya contando todas las pruebas clasificatorias fase por fase. Uh-huh. Y sí, estas se hacían por vídeo, enseñando los pesos, con una aplicación que ya te pone los tiempos cronometrados en el móvil, ya en el vídeo cuando te lo descargas y estas cosas.
Escolta, i després doncs aproves. I arriba al punt on estem ara mateix, tu t'ho esperaves o ha estat una mica sorpresa?
Bueno, hay que decir que ya cuando vas pasando fase por fase y sabes que pasan 30 y tú siempre estás dentro del top 30, sí que te lo puedes esperar un poco. Pero al final, como siempre se reinician los puntos y siempre es como vuelta a empezar, nunca sabes lo que te puede pasar, porque a lo mejor puedo ir muy bien en las otras fases y luego cuando llega la semifinal, pues hacen unas pruebas que a mí, pues por el motivo que sea, no se me acaban de dar bien y me quedo fuera de ese top 30. Uh-huh.
Clar, i ara dir, bueno, estem a això, a mesos de si tots els astres es posen en el seu lloc i tot plegat d'anar als Estats Units, m'imagino que et fa molta il·lusió, no?
Pues sí, la verdad es que muy contento de haber pasado y yo creo que es una experiencia que pocos pueden vivir y a mí me va a encantar, o sea que espero poder divertirme mucho allí y pasármelo bien, sobre todo. Disfrutar del camino y de la preparación, porque realmente es de lo más importante. sabiendo que vas a estar en un sitio tan importante, que te va a ver tanta gente y que vas a conocer a mucha gente de muchos países del mundo, pues te hace pensar, decir, ostras, pues yo voy a estar ahí dentro. Entonces disfruta del camino y de lo que va a ser la experiencia de estar ahí.
No em canso d'escoltar-vos perquè abans de fer l'entrevista parlàvem, no?, i et deia que jo havia entrevistat a molts joves, no?, que estan en punts molt àlgids, molt, molt dolços de la competició, i sentir-se per 14 anys i disfrutar del viatge és tan maco. A vegades ens capfiquem, no?, en un objectiu, no?, en aquest cas jo t'he parlat directament d'Estats Units, i no m'esperava que em contestessis així. M'ha encantat, perquè moltes vegades és com, no, hem d'arribar allà, no? I és com que perdem de vista el que està passant en aquest moment. I ara estàs en un moment molt dolç, la veritat.
Sí, exactamente. O sea, yo creo que sí que es verdad que antes de llegar a semifinales y esto, sí que es verdad que lo que piensas es, el objetivo es intentar llegar allí, porque al final en nuestra categoría, como la única cosa que se hace presencialmente es eso, la final. O sea, pasas de estar grabándote en vídeos a irte a Estados Unidos a competir. Uh-huh. Pues el objetivo es, pues lo mejor que te puede pasar es pasar a la final. Claro. Y al principio sí que estás un pelín más enfocado en eso, pero yo creo que ya llegando a las semifinales tienes que decir, bueno, pues ya llevas todo esto, ya has recorrido todo esto, ahora haz lo que mejor se te da, que es hacer estas cosas, estas pruebas. Diviértete haciéndolas y si pasas, pues has pasado y entonces ya, pues qué es lo que te queda. Lo que te queda es todos los meses que me quedan por delante antes de tener que ir para allá.
¿Saps amb qui competiràs o això encara no se sap?
Sí, yo puedo ya mirar cuáles son las personas, los chavales que ya han pasado y bueno, que están más o menos en el mismo top que yo, y si eso sí que lo puedo mirar.
Uh-huh. Doncs espero que vagi molt bé, que els astres s'alinin de tal manera que pugueu anar cap als Estats Units al mes d'agost. Isaac, ha estat un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en xarxa, aprendre de tu, que doncs, has dit coses molt claus, crec, per tota l'audiència, independentment de a què es dediquin i de la seva edat, i res, desitjar-te molts èxits, que vagis complint els teus objectius, els que tinguis, i estarem molt pendents al mes d'agost a veure què passa amb els CrossFit Games.
Vale.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Aquesta nit hi ha la gran final d'Eufòria, d'aquesta tercera edició del programa del 3CAT, i un dels tres finalistes és el Julien, que ens acompanyarà tot versionant la gavina fins al flash informatiu.
Fins arribar a la platja assolellada, platja de dolço record, on dia i nit i festada la nina dels meus amors. Quan la vegi sola, prop, la quieta onada, doni la besada, que li envio més per bé. Digues-li que sento dolça melangia i que en ella en tot moment. Quan la vegi sola, prop, la quieta onada, doni la besada, que li envio més per
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45, encetem el repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Llorenç del Penedès vol aturar les curses il·legals als polígons del municipi. Amb aquest objectiu ha instal·lat reductors de velocitat per vehicles al polígon de l'Empalme i al polígon de la Rigola. L'Ajuntament de Llorenç ha instal·lat aquests nous reductors als dos polígons amb l'objectiu de millorar la seguretat vial de conductors i vianants que transiten per aquestes zones del terme municipal. L'Ajuntament ha pres la mesura també per precedents viscuts en aquests espais i recorda que aquestes àrees no són un circuit, sinó una zona industrial, que cal respectar els límits de velocitat i evitar fer-hi curses, que al marge de ser perilloses, són il·legals. Altres polígons industrials de la comarca, com els dels Masets de Bellvei, també han estat escenaris de curses il·legals. La quinzena nit dels xarel·los se celebrarà el 15 de juny de 7 de la tarda a les 11 de la nit al claustre de Sant Francesc, un acte organitzat pel restaurant El Grat Blau i amb la col·laboració de la DO Penedès. Enguany hi participen 21 cellers de la denominació d'origen amb més d'una quarantena de referències amb la varietat xarel·lo com a protagonista. Els vins s'acompanyaran de les propostes gastronòmiques del Gat Blau i de la música en directe de Poca Dixi. L'impulsora de l'esdeveniment i propietària del Gat Blau, Olga Aguas, que es mostrava satisfeta per tornar a impulsar la nit dels xarel·los en aquest 2024. Des de la DO Penedès també agraïen la implicació de tots els cellers participants i posaven èmfasi en el nombre d'edicions de la nit dels xarel·los, tot destacant el reconeixement a nivell gastronòmic que s'està fent cada cop més de la varietat autòctona. Aquest dijous han arrencat a Sant Sadurní les festes de barris, que s'allargaran fins al 6 de juny amb un bon ventall de propostes. Es tracta d'una de les celebracions més tradicionals de la capital del Cava, que té una arrel religiosa i coincideix amb la celebració de Corpus. La comissió de cada barri organitza els diferents actes i manté els tradicionals rengles. El barri de l'Ajuntament obre les festes. Les tradicionals tronades donen inici a cada barri i els castells de focs i els rengles amb la companyia de la banda dels barris, les mantellines, els bastons i clavells seran un any més els trets d'identitat dels barris, al igual que les catifes de flors del barri Església o la falla de la Diputació. Avui, a les 5 de la tarda, es durà a terme un dels actes més tradicionals i el que més gent aplega, el rengle dels confits, a les 5 de la tarda, moment en què els infants del municipi prenen tot el protagonisme. Aquest diumenge es programa una visita dedicada a Roma, a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Una de les rutes del patrimoni d'Olèrdola que organitza l'Ajuntament permetrà resseguir aquest diumenge la petjada deixada a Olèrdola per la Roma clàssica. La visita és gratuïta i començarà a les 11 del matí, al conjunt monumental. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic turisme@olerdola.cat, amb places limitades i també es prega puntualitat.
Penedès en xarxa.
Recomanacions teatrals d'aquest darrer divendres de maig a càrrec de la Clara Cols són eclèctiques i distants geogràficament perquè amb el bon temps esclaten els festivals. Clara, bon dia.
Molt bon dia.
Ganes de teatre, ganes de sortir, de sala amb aire condicionat, d'exterior, d'agafar el cotxe i amb l'excusa d'anar a veure una bona obra, fer uns quants quilòmetres, perquè no, passar el cap de setmana fora.
Exacte. Sí, sí, a més, Greta, ja ha passat pràcticament la temporada, estem ja encetant el juny gairebé, i això ja s'acaba, ara comença aquesta etapa d'estiu, no?, que en el món de les arts escèniques canvia una miqueta, no?, perquè les temporades dels teatres, de sales, sales, diguéssim, teatres tant públics com privats, en general s'aturen ara el juny, algunes sí que segueixen fent coses a juliol i agost, però sí que ens centrem molt a l'estiu, no? En festival, el festival grec, sobretot a Barcelona. Però com que ens queda encara un dia més per veure'ns, doncs ja tocarem cosetes del grec el proper cop que vingui. I ara us proposo doncs diferents cosetes que, curiosament, us les proposo de dos en dos.
Has fet parelles?
Sí, he fet parelles. M'han sortit així, m'han sortit parelles. No vol dir que les hagueu de fer totes dues, perquè ja sé que aquests dies també hi ha moltes coses i molts plans, però mira, a nivell conceptual anaven per parelles.
I la primera parella, què uneix?
Mira, la primera parella són dos festivals que ens allunyen de Barcelona.
Fantàstic.
I és que Barcelona és aquest pol d'atracció cultural del qual hem d'estar molt orgullosos, però que sí que és cert que a vegades, no?, devora una mica tots els que són els seus fills, tot el que hi ha al voltant, i bé, i surten propostes, surten iniciatives a territori que també hem de donar veu per això, perquè no quedi eclipsat, no?, tota l'activitat de fora de la capital. I una d'aquestes propostes és una que té lloc aquest cap de setmana, és així una proposta d'aquestes que us faig d'última hora, per si algú encara no té plans aquest cap de setmana, i us convido a que us escapeu a les comarques gironines, a un festival que a més té un nom molt, molt suggerent, perquè el festival es diu Això al poble no li agradarà.
M'agrada molt.
Perquè això també quan part... Bueno, també no, crec que no només passen les arts escèniques, no?, en programació, però nosaltres quan programem una obra la intentem vendre, a vegades sents això de dir és que això no, al meu públic no li agradarà. Això... I bé, a vegades hem de sortir una miqueta d'aquest clixé, d'aquest prejudici, i aquest festival que ens proposa són tot de diferents, des de performance, espectacles de dansa, són molt llenguatges contemporanis, és cert que són tot propostes molt contemporànies, de una miqueta, sí, que això que diem a vegades d'escenes híbrides, però que també ens serveix per obrir la mirada, no?, per sortir una miqueta d'allò establert que tenim, la cosa més comercial, poder. I ells com a festival és això, que amb ells es volen convertir en un punt de trobada entre públics i creació contemporània. I proposa això, un desplaçament del pol cultural. Un exercici de, diuen, de reterritorialització que posa en valor la creació híbrida. Les comarques gironines no és pas nou, és una zona amb molta activitat cultural, concretament al voltant d'Olot. A Olot es fa el sismògraf, és una zona on també es treballa molt les arts contemporànies, les escenes híbrides. Per tant, tampoc és estrany que hagi sorgit aquesta proposta a aquelles comarques, també Girona i al Temporada Alta, vull dir que realment és una ciutat, és una zona molt, molt rica culturalment i molt activa. Però aquest festival, doncs això, concentra en aquests 4 dies, va començar ahir i fins diumenge, a poblacions com Olot, Mieres, Porqueres, Banyoles, Girona, Lloret, Salrà, la Jonquera, Pontós i Figueres.
De costa i d'interior.
Exacte, llocs no, més grans, altres ben petits. I d'alguna manera això, proposen diferents espectacles. A més, hi ha algun que és com de tardeo, que hi ha un espectacle en una zona oberta, i també hi ha un concert sorpresa. Vull dir que si xafardegeu la seva pàgina web, trobareu propostes ben diferents per gairebé passar un dia o una tarda sencera coneixent aquestes poblacions.
El títol del festival és provocador. Això al poble no li agradarà. El poble és savi, no?
Sí, sí, sí.
I pot decidir si li agrada o no i atrevir-se, no? Ja que et llencen el repte.
Sí, i a vegades també és normal, cadascú té els seus gustos, no?, i les seves preferències, però a vegades, a vegades fas espectacles de temàtica social, no?, o una xerrada, i saps que et vindrà la gent que ja està d'acord amb allò i penses... Bueno, estem tots aquí dient, clar, és que és veritat, és veritat. Però a vegades és interessant justament doncs, poder arribar a les persones que potser no combreguen tant amb aquests llenguatges o amb el que s'estigui explicant. Però és la manera justament de poder obrir aquesta mirada i és superinteressant en aquest sentit. I trobar-t'ho en el teu poble, surts de casa i et trobes una proposta al mig de la plaça, doncs segurament potser tu no hi aniries, perquè això de les escenes híbrides, a veure, no és només... Vull dir, costa en general.
No és fàcil, no?
Sí, sí, és un... terreny pantanós, però si t'ho trobes és superinteressant doncs, poder això, eixamplar aquesta mirada i també no jutjar les persones i jutjar això al criteri d'un poble petit que diu, ai, això poder no ho entendran.
No estan preparats.
Exacte, els de Barcelona sí, però no, a veure, vull dir, al final és compartir aquells moments. A més, per les comarques gironines també hi ha molts centres de creació, hi ha algunes companyies de dansa contemporània tenen els seus espais de creació al voltant de Salrà i d'altres poblacions. Vull dir que realment hi fan també molts...
Fan bullir l'olla.
Sí, fan molts work in progress, fan activitats de que la gent pugui entrar a veure els seus assajos. Vull dir que realment no estan tan lluny de tots aquests llenguatges.
Ens has proposat una parella i el segon festival ens porta a la muntanya.
Sí, sí, ens porta al Pirineu. Aquest encara no és l'última hora, això és una miqueta més endavant. És concretament des del 27 de juliol fins al 4 d'agost, vull dir que teniu temps de planificar, i és el d'Ensaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu. És un festival que va sorgir des de l'any 92. Inicialment era una escola d'estiu de formació de dansa tradicional, que des del 92 fa vida. Però es va anar reformulant i des del 2015 s'ha convertit en un festival de cultures del Pirineu. Un projecte que combina a un paratge, com són les Valls d'Àneu, i una proposta molt diversa, des de concerts amb artistes molt diferents, també algunes propostes escèniques, i sobretot molta dansa contemporània, però molta dansa contemporània que, d'alguna manera, en parla amb la tradició. O sigui, que parteixen de dansa tradicional, de cultura popular, transformada i vista des dels ulls del 2024, no? I és molt interessant. A nivell d'espectacles d'arts escèniques, de teatre, concretament, hi ha dues lectures dramatitzades. Una és Les Bacants, d'Eurípides, dirigida per Alberta Ribas, que curiosament es va poder veure en el Vilapensa, aquesta edició que vam tenir fa relativament poc. I també hi ha una altra lectura, que és Vosaltres les Bruixes, que és una obra de Jan Vilanova, dirigida per Alicia Gorina, que justament ahir que van presentar la programació del TNC per la temporada vinent, aquesta obra està programada, es podrà veure la posada en escena al Nacional, però en el d'Ensaneu es podrà fer un tast en format de lectura dramatitzada. També a vegades és una manera interessant de primer aproximar-se al text i després veure com es transforma dalt de l'escenari. És també interessant aquest exercici.
I cotillejant una mica la directora, l'Alicia Gorina, és la filla del Gorina?
Doncs saps que no ho sé.
Juraria que sí.
És possible. Jo el fill sí que el tinc més controlat perquè...
Té un fill que ha seguit els passos del pare i a més fan ràdio junts.
Sí.
I em sembla que ella és la filla.
És possible, però no t'ho sabria dir.
Aquesta és la primera parella, dos festivals, Això al poble no li agradarà, i el d'Ensaneu. Anem per una altra parella.
Tornem a Barcelona, aquest pol que ens atrau, vulguem o no, però que, bueno, que també té coses molt bones. I us faig dues propostes que tenen lloc pràcticament al mateix lloc, que és el Teatre Tantarantana. Pel Teatre Tantarantana, que és un d'aquests teatres de proximitat, que a més també és fàbrica de creació, que és un teixit de diferents espais de la ciutat que han esdevingut espais d'això, fàbriques de creació, on, bueno, són de l'Ajuntament i es desenvolupen molta cosa artística. Total, el Tantarantana té la sala, que és la sala principal, i llavors tenen una sala B, diguéssim, que es diu Àtic 22. I allà és on proven coses una mica més arriscades o fan lectures dramatitzades. I llavors us proposo el que estan fent en una sala i en l'altra. Primer comencem per l'Àtic 22, una obra que es diu Tot en ordre, que es pot veure des del 30 de maig, des d'ahir, fins al 21 de juny. És una adaptació d'un text anglès dirigit per una directora catalana, que és Montserrat Rodríguez Closella, que ella va dirigir Aca, que és aquest monòleg...
Que ho va petar
molt fort. La Montse té una forma de dirigir molt, molt interessant i treu suc a tot, és una passada. I dirigeix aquest espectacle que, d'alguna manera, posa al centre a les famílies que tenen infants amb TEA. Amb autisme. I llavors diu, què passa si posem els trastorns de l'espectre autista al centre? Si surten dels marges per representar el dia a dia d'una família? Com gestionen els límits? És una obra sobre llaços familiars i els seus vincles afectius. D'alguna manera, això, parlen de... És la història d'una família amb un infant que té TEA i llavors de... Bueno, com conviuen amb això i també... D'alguna manera, sense intentar jutjar-los, sense presentar-nos bons i dolents, també presentar les febleses de les persones que han d'acompanyar aquestes situacions que són complexes i que també no passa res de moments de no saber-ho fer o no saber-ho fer prou bé, però que també hem de tenir aquest marge per poder-se equivocar. I tractat amb molt de carinyo, amb molta tendresa, tres actors en escena i, ja us dic, la podeu veure a l'Àtic 22.
I a la sala... gran, del Tantarantana, vaja.
Doncs mireu, ara us parlàvem una miqueta dels límits, qui marca els límits en segons quines situacions, no? Quan un infant doncs, té els límits potser desdibuixats o són uns altres límits els que conformen el seu dia a dia. Doncs parlem d'uns altres límits, que són els límits de la galàxia. Amb un espectacle, que és el títol també és molt suggerent, que es diu Un bilió d'estels s'allunya infinitament de nosaltres.
Que poètic, molt llarg, però poètic.
Escrita i dirigida per l'Ivan Andrade, que la podeu veure, aquesta sí que és l'última hora, fins aquest diumenge, 2 de juny. I l'obra equipara la relació que els humans establim amb el nostre planeta com si fos una relació paternofilial. Parteix d'unes teories que parlen que la galàxia se separa constantment. Bueno, no entrarem més, que és un tema és una mica complicat. Total, però ens presenta la història d'un personatge, de l'Oriol, que és un pare i és astrobiòleg. Li suspenen un projecte per falta de recursos. Llavors se centra en l'Oriol, en el seu fill, amb la seva relació, amb els seus problemes de l'escola, però llavors intenta ajudar el seu fill des de la seva visió d'astrobiòleg. I això xoca una mica perquè el porta a solucionar els problemes o a viure la vida a partir de paràmetres que potser semblen una miqueta del que és la realitat.
De mare.
Sí, i llavors xoca una mica amb la visió de la seva mare, que és mestra, i que una mica intenta tocar més de peus a terra. Però és d'una forma molt poètica, a més en moments onírics. És molt bonic l'espectacle i ja us dic, té aquesta tendresa i alhora també juga molt amb projeccions. Parlant una miqueta d'aquests moments en què a vegades hem de tocar de peus a terra, d'altres ens en podem anar més cap a les estrelles, no?, i volar més, i que la gràcia al final sempre és trobar aquell equilibri, no?, entre una cosa i l'altra.
Anem per una altra parella. Digue'ns què tenen en comú.
Dues propostes que parlen de la mort. Ja, això sembla molt gros, però ja veureu. Des de dos prismes molt diferents.
Ja estàs feta tota una dona.
És que ara els dius guapa i s'enfaden.
Ja no ets verge.
No et depiles.
Sembles un tio.
Aviat t'hauràs de començar a tenir.
No vols ser mare?
Tens la menopausa, no?
Ah, doncs et conserves molt bé.
Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
Push me, and then just hurt me, till I can get my... Clara. Com a dona, home, en qüestió de segons m'ha caigut aquí el pes de la societat.
És molt estressant, és molt estressant.
Totes les exigències dona, que hi ha. Déu-n'hi-do.
Mireu, això és Divina de la Mort, que és un cabaret que es pot veure al Maldà des del 3 al 28 de juny. I és un espectacle que, d'alguna manera, un cabaret així, a més molt juganer, molt gambarret, que pretén alleugerir les pressions estètiques. Com a mínim una estona, diuen. Com a mínim una estona, perquè quan surtis d'allà et tornaran a caure com una llosa. Això és així i ja està, i ho hem d'assumir. Però com a mínim aquella estona pretenen això, alleugerir una miqueta, treure ferro, treure la punta també a totes aquestes coses que és una pressió estètica cap a dones i també cap a homes. Que això és aquella cosa, aquella igualtat que no caldria que també pringuéssim amb això.
O sigui, i cada vegada s'acosten més, no?
Sí, sí, tristament aquesta pressió estètica ens afecta a tots, però aquesta, la companyia Fuck Off, que es diuen, que més també molt suggerent aquest nom, Fuck Off, però la catalana, si li heu escrit, sí. Doncs ens proposen aquest cabaret divertit i reverent sobre totes aquestes pressions. Sota la forma i els colors del cabaret més clàssic, doncs exposen situacions contemporànies basades en experiències pròpies, enquestes i entrevistes. Sí, és una cosa molt divertida, molt juganera, que a més es compta amb una actriu penedesenca, que és Gisela Guitart, i és un espectacle de creació d'aquesta companyia, que ja han presentat diferents espectacles, i aquest n'és un d'ells que us recomano molt.
I l'altra parella, mortuòria.
Sí. Una cosa que no té res a veure, molt diferent aquesta primera proposta, és una obra que es diu Retrat de l'artista mort, que la trobeu al Teatre Lliure de Gràcia fins al 9 de juny. És una producció del Piccolo Teatro de Milà sobre els desapareguts de les dictadures. És una obra escrita i dirigida per un autor italià que es diu Davide Carnevali, i és un monòleg que s'ha produït diverses vegades en diferents ciutats d'Europa i que ara arriba a Barcelona. I la particularitat és que agafen, clar, en cada producció hi ha un actor de la ciutat, del país, i llavors l'autor adapta una miqueta les experiències a les vivències del propi país. Llavors fa paral·lelismes, tristament, no? A tot arreu trobem aquests paral·lelismes al voltant de les dictadures i de les, dels desapareguts en aquestes situacions, i llavors en cada ciutat, en cada país que s'ha representat, s'adapta i troba connexions amb la realitat i amb les experiències reals i els protagonistes d'aquestes situacions de cada ciutat, no? Llavors, aquí a Barcelona, que està, l'obra està interpretada pel Sergi Torrecillas, aquest monòleg, doncs fa una mica la comparativa de utilitzar la dictadura franquista i també l'Argentina, els desapareguts d'una dictadura i de l'altra. I en un format com d'una espècie de museu amb caixes, amb, partint de les vivències reals, com si fos un investigador que està traient la pols de tota aquesta documentació, ens va fent aquest viatge sobre aquesta realitat trista de les dictadures i de tots els desapareguts per culpa de les mateixes, no? Es transforma una miqueta aquest monòleg en una reflexió sobre la barbàrie dels feixismes que han travessat tot el segle XX i que ara estan traient la puteta, no? I sembla que torna una miqueta això i bueno, és una manera de reflexionar sobre el que pot arribar a passar per intentar que no passi.
On la podem veure i quines són les dates?
Doncs mireu, al Teatre Lliure de Gràcia, del 31 de maig, des d'avui mateix fins al 9 de juny.
I s'han acabat les parelles.
S'han acabat les parelles.
Però tens més recomanacions.
Sí, tinc més recomanacions. 4 punts així més o menys ràpids, que ja parlarem del grec el proper cop que vingui.
Sí, perquè
realment
has de fer una investigació a fons abans de recomanar.
Déu-n'hi-do, perquè hi ha molta cosa. També és cert que aquests dies estan començant a treure al nas les programacions dels teatres de cara a l'any que ve. El Nacional ho va fer ahir, el Lliure ho farà aviat, vull dir que també estigueu atents perquè van sortint cosetes. Però bueno, del grec ja en parlarem. Però us parlo de dos espectacles que són del grec, però que són dels més matiners, dels que s'estrenen abans, cap a finals de juny, que són, per un cantó, l'adaptació del Tirant lo Blanc. Sí, a més, no, aquest any que hi ha hagut aquest debat, no, sobre les lectures obligatòries.
Sí.
Sí, sí o sí no. Doncs Tirant lo Blanc és una d'aquelles lectures obligatòries que hem tingut i com ens hi hem aproximat, no? És una relació una miqueta d'amor-odi amb aquestes lectures.
Adaptat, tampoc sí. Hi havia per tant.
Exacte. Però te n'adones que, clar, si no les fessin llegir, poder no
les agafaries.
Exacte. I clar, també és allò que diuen, no? Quan, jo que sé, les fraccions, jo a triar, potser no m'hagués acostat a les fraccions.
Mai de la vida.
Mai. Però bueno, són coses que s'han de fer, no? Vull dir que apostem per les lectures obligatòries. Total, fan una adaptació de Tirant lo Blanc. Una adaptació que, a més, té tota la pinta de ser una proposta molt interessant, perquè d'alguna manera es reprodueix, agafa part de l'equip que ja ens va fascinar amb l'adaptació de Canto jo i la muntanya balla.
De la Irene Solà.
Exacte, que la dramaturgia la va fer la Clàudia Sadó, en aquest cas no. L'adaptació crec que la fa Mario Serra, diria, però la dirigeix Joan Arquer, que també va dirigir el Canto jo. I també la música, hi ha música original, que és de la Judith Nederman, que també va posar la música en l'altre espectacle. Amb una companyia molt jove i molt potent, entre les quals ja trobem dues actrius penedesenques, Neus Ballbé i Laura Obert, que és penedesenca d'adopció. I a partir del 25 de juny ens presentaran aquest Tirant lo Blanc, molt contemporaneïtzat, o sigui, perquè ens arribi molt d'una forma directa i és una de les propostes que segurament portarà cua. Vull dir que ja podeu començar a xafardejar-hi. I una altra obra que també té molta pinta que sigui una de les obres de la temporada és Tots ocells, a la Biblioteca de Catalunya, que és un text, de nou, un text de Badji Muabat, dirigit per l'Oriol Brogi. D'aquest autor a la biblioteca hi hem vist diferents espectacles, incendis, boscos. Realment són espectacles d'una potència molt bèstia, amb uns actors que també ho defensen molt i molt bé. I seguint aquesta estela d'aquests espectacles potents i llargs, són 3 hores de muntatge, però que segur que no deixarà indiferent i, bueno, i amb el segell de la Perla, de la Biblioteca i de la Perla 29, que sempre és garantia. A partir del 25 de juny els podreu trobar a la Biblioteca de Catalunya, Tots ocells.
Doncs mira, sí que són parella, perquè tots dos comencen, s'estrenen l'endemà de Sant Joan.
Mira, és que tot quadra.
Escolteu això.
Quiero hacer lo que quiera.
li passa a Alberto San Juan? Perquè la veu és inconfusible.
Alberto San Juan, aquest actor que l'hem vist en tota mena de formats i és una passada, ens proposa, a més és un monòleg, ens proposa un espectacle que es diu Macho Grita, que ja el títol també ja et tira, ja et deixa...
Provocador.
Et deixa cau. Alberto San Juan no està sol en aquest monòleg, s'acompanya, ja ho heu sentit, de música en directe d'una banda, i el que fan és una aproximació al mite de Don Juan, que en el fons també és un... O sigui, el nostre país, entès com a estat espanyol històricament, Don Juan ha sigut un personatge que ens ha anat perseguint durant molt de temps i, d'alguna manera, explica moltes coses de com ens relacionem, sobretot, i com els homes actuen, d'alguna manera, en moltes situacions, no? Fa una versió d'aquest mite de Don Juan i és un punt de partida per explorar la relació entre el present i tot allò que va passar en el nostre país des de la descoberta d'Amèrica, des de 1492, com s'estableix un relat de la reconquesta, dels valors hispànics, i d'una forma molt divertida, molt còmica, dient ell també que és un ignorant sobre el tema i que no sap d'història, però d'una forma molt divertida i molt gamberra ens aproxima al mite de Don Juan.
I farà temporada estiuenca.
Exacte, al Condal, a partir del 26 de juny i fins al 7 d'agost.
I acabem amb una exposició.
Sí, una exposició de Carles Santos, que es diu Carles Santos i ara què? Comissariada per Ona Balló, que presenta un recorregut per descobrir la vida i obra d'aquest músic que va ser un rar avis, el llegat del qual avui en dia encara ens continua fascinant per la seva capacitat i llibertat creativa. Carles Santos era músic, però va sacsejar el món de les arts escèniques de dalt a baix, en un moment en què les escenes híbrides ni existien aquest concepte, i ell ja estava fent coses com incendiar un piano i posar cantants de cap per avall, i ens va transformar, i és una bona manera d'això, de seguir el seu llegat i reivindicar-lo.
Quin equipament acull la mostra?
Doncs el Centre de les Arts Lliures, a la Fundació Joan Brossa.
I també farà estiu, no?
Sí, està ja, la van estrenar, que es va inaugurar a principis d'any, i estarà tot fins a finals de juliol, diria jo, la teniu allà.
Fantàstic. Doncs, Clara, ens retrobem d'aquí a un mes per abordar el grec i els festivals estiuencs.
Aquí estarem.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.